estem escoltant els Pavement, bueno, una banda d'aquestes seminals de la música independent de finals dels 80, principis dels 90, que es va conèixer a la Universitat i que tenen aquest tema que m'agrada especialment, que es diu Grave Architecture, no? Arquitectura greu, no? Entesa com l'arquitectura, doncs, sòbria, seriosa, no? I en fi, un dia haurem d'explorar en algun d'aquests espais de música el lligam, la connexió entre músics i arquitectes, estudiants d'arquitectura. Bé, ens anava bé posar aquest tema de Pavement, ara que tornen a rodar pel món ja, amb una edat, doncs, que s'aproxima als 60 anys, doncs, encara, doncs, damunt dels escenaris. Doncs ens anava molt bé aquesta cançó, doncs, per parlar, doncs, d'arquitectura, i ho fem aquí molt ben acompanyats a l'estudi de Ràdio Illa amb en Marià Castelló. Molt bon dia, Marià.
Molt bon dia, Bernat.
I a l'altra banda del fil telefònic tenim la seva companya de feina en el despatx que porta homònim, que porta el mateix nom, d'en Marià Castelló, na Lorena Ruzafa. Molt bon dia, Lorena.
Bon dia, Bernat, què tal?
Molt bé, com estàs? M'ho saludes des de València, no?
Exacte, sí, des de l'altra banda del Mediterrani.
Què tal aquesta ciutat? Què tal aquesta ciutat? És interessant arquitectònicament o no?
Doncs pues, té unes parts molt bones, que la gent va lluitar, no, per tenir una ciutat millor, però d'altres que encara li fa falta una empenta, no, d'urbanisme.
Li falta una empenta d'urbanisme. I el nou que es construeix està bé? T'agrada o no?
Bueno, he de dir que és difícil veure-ho tot, no? Però alguns exemples potser no són els millors. I, bueno...
Molt bé, doncs avui na Lorena via telefònica i en Marià... Doncs aquí els tenim perquè estan d'enhorabona, estrenen, en aquest cas, paternitat i maternitat, i és que des de la setmana passada fins al 19 de setembre, de dilluns a divendres, en horaris, doncs, de 9 a 2 al matí, hi ha 74 peces d'un tamany, aquest tamany que fa 5 anys, m'ho presentava aquí en Marià, fa 5 anys, sí, 20 per 5 centímetres, que són els fragments d'arquitectura, aquests fragments d'un edifici, ja sigui, doncs, una obertura, ja sigui una escala, el que sigui, un detall, doncs en tenen 74 exposats al Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, situat a Can Llaneres, al carrer Pere Tur, a Dàlvila, a Eivissa. Doncs aquesta exposició, doncs, per tot l'estiu, fins a finals d'estiu, fins a l'entrada de la tardor, pràcticament el 19 de setembre, i val la pena anar-hi. Però és que paral·lelament han fet un petit llibre, un petit per... doncs, escollir un adjectiu que no li fa justícia. No sé si també és de 20 per 20. És també de 20 per 20, com el fragment.
Efectivament, però recull el format. I el canto gairebé 5 centímetres. Sí, sí.
Escolta, Lorena, treballem amb Marià. És una d'aquestes persones així, en fi, obsessives en aquest sentit, o no?
Bueno, els dos en general són molt perfeccionistes, ens agrada molt anar en el detall, entonces, vull dir, ho som els dos, així que en aquesta part ens entenem molt bé.
M'agrada anar a Lorena, que molt elegantment em corregeix, no som obsessius, som perfeccionistes, sempre és un eufemisme molt més idoni. Escolteu, això va començar en aquest cas com un divertiment, I ha seguit com un divertiment, com en aquest cas, doncs, dins el tragí i el tràfic, doncs, diari, doncs, de terminis que complir, ja siguin dissenys, en construccions de cases, etc. Doncs, com una via d'escapament, com una vàlvula d'escapament, entenc, per donar també sortida, una altra sortida a la vostra creativitat, no, Marià i Lorena?
Sí. Així és, va ser una cosa que va néixer com quasi per atzar i que després, si bé va tenir el seu inici com a tribut en el patrimoni arquitectònic, després es va convertir en una eina transversal d'exploració de diferents moments del projecte, de la feina que havia fet l'estudi, i ens permetia, en Lorena i jo, de vegades revisitar projectes que feia temps que havíem acabat per assaborir-los, per... decidir quin moment d'aquella arquitectura o d'aquell edifici cabria en 2 litres de volum i podria concentrar la seva essència, no? Aquesta és la pregunta que ens fèiem sovint i que donava fruit en aquestes peces que normalment fèiem els divendres de tarda, eren moments d'evasió o de pràctica més, podríem dir, altruista i lliure de l'arquitectura, no?
Divendres de tarda jo recordo que teníem plàstica a classe, que no era la meva assignatura preferida, però em fa gràcia que el divendres de tarda en el vostre despatx fèieu això, us dedicàveu a això.
Comenta-ho tu, Lorena, si vols.
Bueno, sí, està ben dit, sí. Realment, els divendres de tarda pues, els aprofitàvem per fer com aquesta activitat un poc més poètica, no? Un poc més allunyada, potser dels mals de cap que hem tingut durant la setmana. I sí, al final pues, aprofitàvem per fer peces que també feien servir les ferramentes de la nostra pràctica habitual en l'arquitectura, no? Com plantes i seccions. I al final és una manera diferent de fer arquitectura, però seguim fent arquitectura.
Ja sé que és un exemple que de vegades és una mica suat, o bé, una manera doncs, de descriure una miqueta doncs, potser sobreemprada, que és aquesta, doncs, que hi ha un punt de teràpia, no entenc, en aquests divendres de tarda, doncs, de descomprensió, de distensió, i de treballar i... No? Dins del despatx?
Absolutament, sí. El que a nosaltres ens agradava molt era que si bé la pràctica habitual de l'arquitectura, de la nostra professió, implica uns tempos extraordinàriament dilatats, entre que es fa l'encàrrec, se presenten els clients, s'acaben de fer els ajustos, es presenten a l'Ajuntament, obtens llicència, tens constructor... O sigui, parlant de plaços que es demoren... Pues, anys, bastants d'anys, no? I el fet de que poguéssim escollir, projectar, decidir i després embrutar-nos les mans, fer la argamassa, fer els encofrats nosaltres i tenir subjecte amb un termini que a vegades va des de 2 a una setmana de temps i poder-la presencialment gaudir. Tenim un mur en el despatx on els fragments van rotant segons es van creant. Ens pareixia algo molt polit i un vincle molt estret en sa pràctica i que cobria totes les fases del procés constructiu, no només de sa part de disseny, que és aquesta, o s'associa més a la nostra activitat, sinó també a sa d'execució, sa de s'artesana, no? Aquest vincle amb sus oficis, no? Que crec que és tan important i que es va diluint cada vegada més, perquè hi ha menys, jo crec que hi ha menys, en el nostre sector, com a mínim, cada vegada menys professionalitat i menys artesans d'aquesta indústria.
Mm-hmm. En teniu més de 200 d'aquests fragments? En teniu uns 200 d'aquests bocins, diríem, quadrats de 20 per 20 per 5, i són tots relacionats amb edificacions, amb construccions de Formentera? Lorena?
Pues n'hi ha algun, la majoria sí, són edificis que coneixem molt bé a l'estudi, n'hi ha altres que són resultat de combinació més abstracta o gairebé com de somni d'elements d'arquitectura, no? Superposicions de plans o d'alçats amb plantes que són realment espais impossibles. Sí que realment, sí, és una combinació de tot, però la majoria sí són d'edificis de Formentera.
Només voldria afegir una coseta, i és que com avui en Jesús Rodríguez, que és qui ha fet el text del llibre i de més, no ens acompanya i parlant tot el rato d'aquest projecte, ell havia agafat un paret de trossets del seu text i és com si estigués aquí i també en tercera persona parla del projecte, no? Ell diu que ho diré en català perquè el seu text és en castellà, però he traduït algun trosset, diu: fragments recorre un camí independent, el de la disciplina indefinida a la qual pertany, i alhora es ramifica en un conjunt de camins de diverses disciplines superposades. En contrast amb la sobrietat de les peces una per una, com a conjunt, el projecte transita i fa transitar un sistema forestal de significats interconnectats, no del tot significats interconnectats no del tot evident a primera vista. És un projecte evidentment vinculat a l'arquitectura, però no són edificis ni maquetes. Si de cas, fragments d'edificis i de maquetes, i fragments de memòries, percepcions, idees i imaginacions, i poemes geomètrics sobre els temes amb què es construeix l'arquitectura, i una mà estesa a altres disciplines.
A mi m'interessa molt això de la memòria i el record, perquè quan... Primer, una qüestió molt pràctica. Quan feu un d'aquests fragments, el feu a quatre mans, tu i na Lorena?
Sí.
Els veu quatre mans, d'acord. Llavors, si decidiu fer doncs, aquesta, una finestra o un tros d'escala o un tros doncs, de claraboia, no sé, el que sigui d'una construcció, és un suggeriment, Lorena, que tu fas amb Marià o en Marià et suggereix a tu i llavors poseu d'acord o algun cop dieu, no, és que a mi això no em crida l'atenció. Hi ha una discussió prèvia?
Bueno, en Marià té unes llibretes plenes de croquis que són preciosos, no? I a través d'aquests croquis moltes vegades pues, sorgeixen peces. Moltes altres vegades també és simplement en la nostra pràctica habitual estem desenvolupant un projecte i ens preguntam d'aquest projecte quina és l'essència, quina és la part que plasmaríem en un fragment, no? Entonces, de projectes que estan fent a l'estudi sorgeix un fragment. I realment hi ha molts camins a través dels quals sorgeixen els fragments.
Si, per exemple, doncs, voleu fer l'absolut de la tanca vella, no sé, amb un bocinet, aneu de visita a la tanca vella, mirar-la més i més i més, o deixeu doncs, que la vostra memòria, doncs, que el vostre record faci una miqueta diablures?
Dispara tu, Lorena, que amb aquest el coneixes bé.
Pues, justament has dit la capella de Tanca Vella perquè aquí sí que és un exemple d'un lloc que hem treballat i hi ha diversos fragments que són tant del projecte en si com de la capella en si, no? Però, i aquest sí que com el tenim molt, molt estudiat, aquí sí que és una cosa que teníem mesurat, estudiat a fons, però en canvi sí que hi ha altres fragments que són a través de la memòria, no? Hi ha un exemple que en Marià va fer, intentar recordar com era la planta de l'església de Sant Francesc i a través de la memòria. No? Entonces va sortir un dibuix que no era del tot real, el que existia realment, però que sí que t'aportava a imaginar-te una església. No?
És aquesta distorsió de records, no? De somnis, no? Que et penses que són d'una manera, a vegades et penses que has somiat una cosa... o remetes a la realitat i en el fons els somnis, el món oníric te les deforma, no? I llavors quan la contrastes amb la realitat, per molt segur que n'estiguis, a vegades et porta sorpreses, no? Però aquests records, com diu una Lorena, a vegades són més estimulants que no la pròpia realitat. I de vegades fem això, ens fiem o seguim, diguem-ne, el camí de somnis per construir aquestes arquitectures impossibles o inspirades en edificis però que no són literals.
Salvant les distàncies, Marià, tu abans feies una reflexió sobre l'ofici de l'arquitecte, no? Com s'ha anat a allunyar d'aquesta doncs, idea de l'artesà, no? I que segurament doncs, es veu empès, es veu doncs, encadenat a un engranatge sense aturador doncs, de terminis, d'entregues, d'edificis que potser costa doncs, que hi tinguin ànima, no? D'alguna manera, no? Aquesta és la vostra, diríem, via per connectar, doncs, amb... De la mateixa manera, doncs, que aquí, doncs, els periodistes sovint doncs, hem de fer, doncs, molt de text. O sigui, aquí, nosaltres, doncs, el que, si és una cosa que sapiguem, és també, doncs, escriure, no? Ens hem format en la paraula, no? I, però sovint hem de fer, doncs, textos, doncs, molt rutinaris, de notícies, no? O fins i tot anuncis, no? I en canvi doncs, tenim poc espai doncs, per fer un conte o tenim poc temps. És la vostra manera d'entusiasmar-te un altre cop amb això, amb la part artística d'aquest ofici?
Absolutament. Les nostres paraules són la geometria, però també la matèria, la llum. I quan parlant de matèria, normalment l'execució d'aquesta matèria cau en mans dels oficis, no? Del fuster, del paleta, del ferrer. I ens donem compte de lo transcendents que són amb el resultat i amb la poesia que pugui tenir incrustada els edificis que fem, no? I quan nosaltres, i amb això remeto molt a la matèria, vàrem començar a dosificar diferents àrids, aigua de pluja de recollida de la nostra cisterna, àrids de reciclatge, determinades quantitats de formigó, d'òxids, per aconseguir textures, per aconseguir també a través desencofrats sa memòria en aquest cas de sa fusta amb la qual es fem, ens vam donar compte com podíem també interferir amb aquesta pàtina i controlar-la molt. Hi ha certs fragments que interaccionen no només en sa geometria i sa memòria, diguem-ne, espaial de l'edifici en el qual remeten, sinó també en ses juntes de s'encofrat de sa fusta que coincideixen amb aquestes geometries. Són coses molt poètiques que només pots arribar a percebre quan estàs davant sa peça, i que me'n record que en Manolo Oya, en aquí també li devem un gran reconeixement en l'inici d'aquest projecte. Me'n record que aquest divendres, quan estàvem a Eivissa, a la seu del Col·legi d'Arquitectes, em va dir: Marià, t'he d'ensenyar dues peces que m'han commogut, no? I em va portar a dues peces que curiosament són germanes, encara que són molt distintes, i em explicava és per què aquelles obertures que són com aquelles finestres que en el fons són els ulls de l'arquitectura, no? En altres vegades mirem una persona i a través dels seus ulls podem veure la seva ànima. Nosaltres, en ses obertures, podem veure com si fossin els ulls dels edificis, allò que tenen dins, o la seva essència, no? És per això que varen començar en la finestra de Can Marinet, i és per això que em va agradar molt que en Manolo es quedés davant aquelles dues obres que també parlaven d'això, no? D'ulls i d'essències i d'ànimes d'edificis.
Valtros, tu, Marià, has crescut a vora de Can Marinet, aquesta casa torçada, no? Aquesta casa torta, que crida tant l'atenció, tan polida normalment amb aquell blanc calcinat i al darrere el cel i el verd. És una imatge d'aquestes que pels qui transitem pel camí de la Mola sempre no ens cansem de veure. És l'origen, no? És el germen, és l'embrió de tot això, que una fotografia de dins la casa, el que la majoria no han pogut veure.
Sí. Lorena, explica-ho tu, per favor.
Pues és que l'inici del projecte va ser una casualitat, no?, que al final va derivar en tot això, i és que en moments diferents, de fet separats un any gairebé, en Marià i jo vam anar a fer una visita d'obra a Can Marianet Barber, i els dos, sense saber-ho, ens van quedar parats i van fotografiar aquella obertura, no? I jo recordo que quan vaig tornar a la visita d'obra li vaig comentant a en Marià: hi ha una obertura que és preciosa en aquella casa, no? I li vaig ensenyar una foto. I en Marià me va dir: no m'ho puc creure. Jo, i va treure el mòbil també i me va ensenyar una foto també que havia fet un any endarrere. I els dos parats amb aquella obertura, no? I en aquell moment vam decidir, bueno, vam tardar un poquet més en mastegar-ho, però poc després vam decidir fer el primer fragment d'aquella obertura, no? I li devem en aquella casa a l'inici del projecte.
Clar, la idea d'inici és aquest plantejament de quant del total hi cap, doncs, en aquest 20x20%, no?
Efectivament.
No? Agafar, doncs, ser capaços de transmetre'l tot via una petita part, no? Clar, jo no sé, Lorena, si hi ha una voluntat també filosòfica, no? Si posem grans noms, no? Jo què sé, gent, doncs, que feien peces relativament petites, com Oteiza, com Chillida, no? En aquest cas, ara que parlaves de Ferrés, no? I que treballaven, doncs, amb metalls molt, amb matèries molt fortes, doncs sovint hi havia tot un discurs filosòfic darrere. En aquest cas, és tot a partir, doncs, d'una inquietud estètica, d'una crida estètica, o també hi ha una voluntat filosòfica, Lorena?
Jo crec que és també un honor que li feim en el nostre patrimoni, en les nostres arquitectures, sense arquitectes, en els edificis que mos estimam, no? Al final és voler posar en valor aquestes coses que moltes vegades han caigut en l'oblit, i que nosaltres, pues, realment volem posar en un pedestal, no? Que torni, que se li vegi la importància d'aquests elements. Realment, parles de filosofia, i en Jesús això ho explicaria perfectament en el llibre, perquè en les seves reflexions en el llibre, bueno, els fragments han estat una excusa per parlar de temes universals de la filosofia, per supost, de l'art i l'arquitectura, però també d'espai dels temps, de l'experiència vital humana, de la felicitat, de tantíssimes coses que jo us recomano moltíssim llegir els textos de Jesús perquè són preciosos.
Jo em puc afegir, perdó, em puc afegir un d'aquesta vessant més onírica que diu: els fragments són com petites finestres a aquell lloc fora del temps. Permeten treure el cap i veure alguna cosa a l'altra banda. Conviden a experimentar sensacions que sovint s'associen als somnis. El visitant pot obtenir una experiència continguda, enfocada, depurada, amb la qual relacionar-se d'una manera més lliure, menys innegociable i aclaparadora que en l'experiència arquitectònica a escala real. Passejant pels fragments, tenim l'oportunitat de considerar només aquella llum, només aquella forma, només aquell ritme i la seva cadència, només aquella textura. Podem apropar-nos, allunyar-nos, canviar de perspectiva.
Una perspectiva, que important, sí, els textos d'en Jesús Rodríguez, que és un col·lega, no treballa amb altres, però és un col·lega que coneixeu, que a més és arquitecte i que a més, paral·lelament, és aficionat a les paraules, a l'escriure, no? Com hi vas arribar, Marià? Com hi va arribar, Lorena, en Jesús? Per què vau pensar que era la persona idònia, doncs, perquè contribuís amb aquesta tercera pota del llibre, en aquest cas, l'exposició llibre?
Doncs, perdó, ho contaré jo en això, perquè en Jesús va arribar a mi, o vas conèixer, millor dit, el 2010, a través d'en Toni Marí, un altre company arquitecte, llavors encara era estudiant, i era d'aquelles persones que, molt inquieta, molt, també molt paral·lela, diguem-ne, a la pràctica habitual de l'arquitectura, algú que se'n va anar a Islàndia, va estar allà visquent, crec que varen ser 4 anys o 6 anys, que li interessaven també molt els oficis, que ha fet una casa de palla a Eivissa, que és un activista a través de les seves paraules, però també de la seva pràctica de l'arquitectura, no? Ell té un blog que es diu Ecotopologia Epigonal, del qual hi ha uns textos deliciosos, unes reflexions magnífiques que jo ja havia llegit feia temps, i sempre pensava, si algun dia hi ha l'oportunitat de, no sé, que faci falta un text, en Jesús hauria d'estar allí. I me'n recordo que va ser a Puig de Missa, amb excusa de la presentació del llibre d'en Elias Torres, un dia molt, molt important, en què estàvem allí esperant entrar a la sala i el vaig veure i dic: mira, pues, tu t'havia de trucar, però avui és el dia que t'ho he de presentar, no? I evidentment el primer que li vaig dir és que se li interessava el projecte, perquè no pots escriure d'una cosa si no hi creus, i ell coneixia el projecte, i de fet fa temps que parlam, i en seguida es va involucrar. Com a anècdota, dir que en principi havia d'escriure com a dos pàgines i han sigut 70, no? Perquè al final la cosa, Lorena ho sap molt bé, han fet entrevistes a 4 o 6 mans des d'octubre fins a l'abril, que vàrem acabar-lo junts, la maquetació i els textos amb les notes i demés a l'estudi, i va ser un procés superintens, superagradable i amb una professionalitat i rigor per part seva que és increïble. I només vull afegir a nivell de... Perdó, que estic una mica malament del coll. A nivell d'aquest projecte i la part de texta, que també gràcies a en Jesús i de la seva amistat, gràcies, i de la seva amistat amb en Ben Clark, aquest llibre ja està traduït a l'anglès, amb una capacitat d'interpretació literària indiscutible per part d'en Ben, que té els seus orígens també a Eivissa i que la seva trajectòria professional és indiscutible, no? I tenies un text de la qualitat d'en Jesús traduït per en Ben, és realment una joia en si mateixa.
Doncs sí, en Ben Clark, que per descomptat el coneixem com a jove promesa, poesia absolutament consolidada, avui en dia és un poeta de primer ordre, i que va, doncs, col·leccionant guardons i reconeixements, però sobretot també traductor de l'anglès al castellà de grans escriptors, sobretot nord-americans i anglesos. En aquest sentit, sou ambiciosos, ho sou, Marià, Lorena, us agradaria que rodés? És clar, els que no coneixem tant el món de la creació de l'art relacionat amb l'arquitectura, aquests fragments tenen aquest component d'originalitat? Creieu doncs, que podria ser benvingut doncs, en biennals o en sales doncs, fora de les Balears?
Vols comentar-ho tu, Lorena?
No, pots dir, sí. Jo, ojalà fos així, perquè realment seria molt polit.
A veure, de moment aquesta exposició ha estat, diguem-ne, possible a través de la convidada d'Anna Carmen Navas Parejos, directora de la demarcació de Vici Formentera, i també s'han mostrat interessats, i en principi hauria de transitar per la demarcació de Mallorca, després la de Menorca, i segurament acabar una altra vegada a Formentera. Hem rebut, a través de companys de la Universitat de Granada, un catedràtic que ens havia convidat a donar alguna conferència allà, l'interès perquè també pogués anar, doncs, en aquest cas, a Granada o a Sevilla, i per part d'un altre company de València que treballa amb la Càtedra Blanca d'en Ferrater a la Universitat Politècnica de Barcelona, concretament a l'ETSAP, de portar-la a Barcelona. De moment, són tot suggeriments, són tot coses que estan inconcretes, però que sí que hem notat sensibilitat pel projecte i pensem que té interès, no? I el tema del llibre, com deies, amplifica, perquè les exposicions són molt contingudes, encara que aquesta tingui més de 2 mesos de, diguem-ne, de possibilitat de ser visitada, però el que fa el llibre és ampliar els límits geogràfics i temporals perquè arribi la gent, i que estigui traduïda a l'anglès, evidentment, fa que inclús pugui arribar a creuar fronteres molt més àmplies, no?
Ja per acabar, digues, Lorena, disculpa.
Ah, sí. No, perdona. Que molts fragments ja també ja han viatjat fora.
Sí.
Ens han escrit persones interessades des d'Itàlia, no, Marià?
Sí.
Realment ja han viatjat fora i, bueno, és polit que les exposicions també hi vagin.
Hi ha un hotel, efectivament, a Milà, que es va comprar, crec que en total van ser unes 30 peces per fer un... Doncs a cada habitació hi havia un fragment.
Oh, wow.
Sí, a través d'un galerista de Londres ens van contactar. I a part d'això, a nivell, diguem-ne, de difusió, des d'Austràlia, des de Nova York, també diversos blocs se n'han fet ressò d'aquesta primera fornada que tu comentaves abans, del 2020, i que ara, amb l'empenta del llibre i de més, segurament... potser tornaran a cobrir i poden amplificar aquestes fronteres.
Ja per acabar, aquests dos últims dies aquí a Ràdio Illa hem reivindicat allò físic, lo material. Som materialistes, ens hem tornat materialistes. La fisicitat hem reivindicat, en aquest cas, doncs, amb les fotografies enològiques de Nissa Pajares i en Pep Joan Castelló, però també, per exemple, ahir, doncs, amb una publicació com el Formentera Report que decideix encara, doncs, cada any, doncs, editar-se en paper i, doncs, amb les esperes que implica, etc. I aquest tros de catàleg que, si la gent ens està escoltant, perquè més enllà, doncs, de l'exposició i més enllà dels fragments per descomptats en si mateixos, aquest catàleg és una petita obra d'art. Si la gent el vol aconseguir, si la gent el volgués tenir a casa, com ho pot fer? Està en venda, doncs, a l'exposició? Digues.
Sí, està en Escolegi Arquitectes, si algú va a l'exposició el pot adquirir, i ara ens arribarà una nova remesa d'exemplars. Jo volia atracar-me també a Satur Ferrer i a Salpe, i, bueno, al final també, sí, aquest és un projecte nascut a Formentera, doncs, que les primeres llibreries que tinguessin exemplars estiguessin aquí, i després, tal vegada, algun altre lloc més simbòlic, com sa Naos a Madrid, o sa llibreria d'Escolegi Arquitectes de Barcelona, que són llocs emblemàtics per la difusió de l'arquitectura.
Doncs ja ho sabeu, doncs aquest catàleg que també pot ser vostre. En qualsevol cas, l'exposició està en marxa, tot just ha començat ara doncs, la singladura que durarà doncs, això fins al 19 de setembre, per tant, tenim temps, tenim tot el juny, juliol i l'agost, si un dia hem de creuar Eivissa, a més a dalt Vila, doncs podem anar doncs, a la seu no, del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears a Can Llaneres. I poder, de matins poder veure aquesta exposició Fragments. Mireu, si us agrada, Lorena, Marià i Jesús, que segur que després escoltaràs l'entrevista, doncs m'agradaria marxar amb un tema de Leonard Cohen, que és un dels meus autors preferits, una cançó molt coneguda que es diu Himne, Anthem, del disc The Future de l'any 92, un disc que, en fi, doncs, que va passar relativament, no desapercebut, però, en fi, és conegut per un parell de cançons, i té aquesta cançó himne que diu allò de feu sonar les campanes que encara sonen, oblideu-vos de la vostra ofrena perfecta, i hi ha una esquerda en tot, i és a través d'aquesta esquerda per on entra la llum, i és per aquí on entra la llum. Avui que parlàvem d'obertures que us inspiren, doncs anem amb aquest tema. Gràcies, Lorena.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies, Maria.
Moltes gràcies, Bernat. The birds, they sing the break of day, start again, I heard them say, don't dwell on what has passed away, or what is yet to be, yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bell, let's tell. A crack, a crack in everything. That's how the light gets in. We asked for signs, the signs were sent. Birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd. Killers in high places say their prayers out loud, but they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. Ring the bell that still could ring. You can add up the parts, you won't have the sum. You can strike up the march,
There is no drum. Every heart to love.